www.radionotícies.com. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
Molt bon dia a tothom, benvinguts a les 9 de matí, 5 minuts, comença una setmana més de la gran vida fins a les 11 de matí i demà fins a les 12 amb un servidor Miquel Àngel Arija i acompanyat de vora jo, de Juan Mimás. Molt bon dia, Juan Mimás, com estàs?
Molt bon dia, Miquel Àngel, programa número 47, avui dia 14 de febrer, dia dels enamorats.
Dia de Sant Valentí.
Dia de que mos estimem molt.
Jo t'estim, però
no tant.
No feim festa.
Ja ha passat l'enamorament.
Sí, la nostra...
Ara, és una relació estable.
Embafada. Ah. En casa de locos.
Tu fas res especial el dia dels enamorats? No, quan t'has estat enamorat o no has estat mai enamorat?
No, són molt... Ja, tu saps, són molt antisocial i molt antitot i no...
Com un moix. Un moixó saps que no...
Exacte, ho som un moix,
Jo som més escanet i tu és més moixet.
Tu fas coses, teva lota, avui.
Sí, pobreta, té una situació així complicada i sí, convenia. Sí, jo he fet... Sí, enguany sí. Normalment no celeb res i enguany ho vaig fer per adelantat, un poquet de sopar i un ram de flors. Sempre agrada això.
Un ram de floretes?
Sí, sí, som moreixia i sí.
Barato?
Sempre barato, és que no arriba. Saps? Barato però guapo.
Bueno...
Apanyadet. Una cosa sentida. En Luis Menéndez, el control tècnic, no sé si és de...
Està enamorat, en Luis Menéndez. Està enamorat.
Què diu, en Bascap, que mos diu? Diu
sí.
Que sí.
Has fet coses, també, per dir els enamorats, també.
També, una cosa de locos.
Anar dinant a sopar avui.
Sí. Sí. Mira, si molt...
Exacte. Un son, molta son.
Restaurants plens i tot això. Per cert, si mos voleu enviar un missatge de WhatsApp i contar que fareu avui...
Diu, per cert, ara que xerràvem d'això. Exacte, ara que xerràvem de WhatsApp, per cert...
Tenim un número de WhatsApp, Vinga.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
9:06, repetim, ja fa el paper i boli, si me'l voleu cridar. Si me'l voleu cridar en directe, 971-13-99-00, per contra molt el que vulgueu, si estàveu enamorats o no, si ho celebrau o no, si és un dia que és de consumisme total i és per hi estar d'obès i els amores se fan cada dia i no tens per què haver de... Un dia especial, 971-13-99-00, però si me'l voleu escriure, WhatsApp, vos llegirem molt atentament.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I per començar, canviarem de terç, són les 9:07, mos posaran seriosos ara, perquè aquesta setmana ha estat una setmana que ha marcat l'esdeveniment, millor dit, ha marcat l'actualitat social, s'ha mort d'una persona molt coneguda que ha lluitat en contra del càncer i en parlam a continuació. Vinga.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Com vos deia en Juanmi, aquesta setmana ha mort el mallorquí Xisco, que s'ha dat de 28 anys.
Un jove que havia compartit públicament la seva lluita contra un càncer de pàncreas i que nosaltres mateixos vam entrevistar el 14 de setembre de l'any passat. Ahir es va celebrar una missa a Palma en la seva memòria i des d'aquí volem enviar, evidentment, una forta abraçada a la seva família.
I tot és com dalt, com de suposar.
Sí, Xisco va compartir a les xarxes socials el seu dia a dia en la malaltia, sense filtres, mostrant tant els moments durs com també altres que eren millors. I Miquel Àngel, la casualitat, ha volgut que avui, justament 14 de febrer, es compleixen 5 mesos d'aquella entrevista.
Ell deia a l'entrevista, entre d'altres coses, que aguantaria, que lluitaria, que sobreviuria, però un càncer dolent és un càncer dolent i els metges, malauradament, aquesta vegada van tenir raó i li van donar Mesos de vida i mesos de vida va tenir.
8 mesos des de que li varen diagnosticar dia 5 de juny aquesta malaltia i nosaltres hem volgut fer un petit recopilatori, un parell de minuts, d'escoltar com va anar aquesta entrevista que nosaltres li varen fer dia 14 de setembre.
Aquesta era sa mentalitat, sa seva manera d'expressar-se. Aquests són els missatges que mos va deixar en aquella entrevista d'ara, avui fa exactament 5 mesos.
Tengo un tiempo que no sé cuál es y el tiempo que esté, pues voy a intentar disfrutar de mi familia, ayudar a las personas todo lo que pueda, de dejar un legado que mis hijos pues estén orgullosos de su padre.
¿Crees en Dios?
No es que sea creyente de ninguna religión, pero sí que creo que hay una fuerza superior, ¿no? que tiene algo preparado para nosotros y que hace que las cosas pasen por algo. Desde el principio he pensado que voy a ganar. Que Dios no lo quiere, o lo que hay ahí, pues lo habré intentado hasta el final. Eso lo tengo claro desde el principio.
¿Y la muerte, pensas mucho en ella?
Bueno, hay días que sí, está claro. Tengo bajones como todo el mundo.
Hombre,
sí que es cierto
no,
que
no serías humano.
Exacto, sí que es cierto que me mantengo bastante fuerte y estoy bastante asentado, pero, por ejemplo, ahora se cumplieron 3 meses el viernes pasado, día 5, coincidía con el cumpleaños de mi hermano, te vas a cenar con la familia y lo ves un poco en tercera persona, estás ahí callado viendo cómo tu padre juega con y tu madre juegan con tus hijos, tu hermano está hablando con tu primo y tal, y lo ves de fuera y dices, joder...
No me quiero perder esto.
Sí, exacto, es algo que este fin de semana está un poco flojete por esto, pero bueno... Duró 2 o 3 días y ya me he recompuesto un poco.
Estoy flipando un poco contigo. Estoy flipando un poco contigo porque tengo una persona delante. Repetimos para la audiencia que se ha puesto ahora a escucharnos a un chico diagnosticado con cáncer de páncreas, con metástasis, estadio 4, que cuando lo cuentas, y nosotros los comunicadores, cuando lo hemos contado 1000 veces, es lo que tú y yo hemos hablado hace momentos, es sinónimo de finito, y me estás contando que tienes planes de vida a un año vista, a que tienes ilusión, a que estás concediendo entrevistas, a que vienes un domingo después de hacer deporte a la radio a contar tu vida. ¿Por qué todo esto realmente lo haces?
Pues es lo que te digo, porque son cosas que me ilusionan, me motivan y me hacen no sentirme un paciente oncológico. Pienso que cuando me hablan distintas personas, con no solo con cáncer, sino con otras enfermedades o con depresiones incluso, y lo primero que pienso que hay que hacer es ponerse un objetivo que te haga levantarte de la cama, ¿no? No te levantes pensando otro día más, tengo esto, mi vida podría ser mejor... No, que tengas un objetivo que te ilusione y por el cual luchar y te haga despistarte y emocionarte por otra cosa. La cabeza creo que es algo fundamental en estos procesos.
Cuando llegue el momento que Dios quiera o la energía quiera que sea lo más lejos posible,
sí.
¿Cómo has pensado afrontarlo? ¿Has pedido algo en concreto o le pides a la vida algo en concreto?
Afrontarlo cuando llegue ya, pues me dormiré, ¿no? Pero sí, algo que le pedí a la vida. Nada, la preocupación, no es preocupación, pero lo que más tengo...
Inquietud.
Inquietud es que mis hijos... Es mis hijos, tío. Es que me recuerden...
Bien, claro, y sano.
Bien y... Pero claro, sean tan pequeños que no se acordarán, pero que les puedan decir...
¿Qué edades tienen?
O lo que puedan ver, tienen 3 años y 1. Pero por suerte, mira, están las redes sociales que tienen muchas cosas malas, pero también tienen muchas cosas buenas y todo lo que estoy haciendo quedará registrado y todas las veces que quieran podrán escucharme hablar de ellos y ver cómo era.
¿Sabes qué he detectado en ti? Que pese a lo positivo que eres y en que no te contemplas un mundo sin la cura, hablas muchas veces en pasado, en el sentido de que quiero que vean de mí el legado que voy a dejar de mí, o sea, que realmente de la muerte contigo mismo has hablado bastante.
Sí, lo que te digo, he asimilado que puede pasar y no hablo de ello, como te he dicho, como algo con algo que me pueda perjudicar o que me pueda hundir, es algo normal, es lo que intento hacer ver de esta manera la que lo comunico, que no va a pasar a todos. Es lo único que es seguro en esta vida. Entonces,
unos antes, unos después, pero a todos.
Es lo único que es seguro. ¿Por qué hablar de ello con miedo y no normalizarlo? Y al normalizarlo, pues considero que igual que una persona puede entrar en depresión en una situación así porque le da miedo esa muerte, si lo normalizas, quizá pues estás quitando un tema que te genere ese cortisol, ¿no? O sea, a mí no me lo genera porque es algo que sé que puede llegar, que llegará, y igual que a todos. Aprovechar el momento y el decirle a la gente que la quieres es algo que vas dejando porque tú estás en tu rutina. Yo me levanto ahora para trabajar, vengo, me voy al gimnasio, después voy y estudio no sé qué y tal, y al final no has llamado a tu madre o no le has dicho a tu mujer que la quieres y dejas, o no has pensado ese rato en tu vida, en la muerte, en tus objetivos, porque estás entretenido.
Es que saber lo maravilloso de tenerte aquí hoy, que hay mucha gente que a partir de hoy, después de haberte escuchado, cuando haya discutido con su madre o con su pareja,
pensará,
o con su hermano, o con su padre, quizá cuando vaya a salir de casa enfadado, antes de cerrar la puerta, vuelva atrás y dé un beso.
Sí.
Porque nos pensamos que vamos a tener la oportunidad de dar ese beso.
Exacto, a veces te vas enfadado. Y esto es algo que yo hacía hasta muchas veces antes de estar así con mi pareja. En el momento que te ibas a dormir enfadado, por lo menos, dar ese beso igualmente. O que salías de casa, darlo. Porque sí que es cierto que siempre he tenido esa mentalidad de pensar que nunca sabes cuándo es la última vez. Por lo general no tiene que ser la que te vayas a trabajar, ¿no? Pero pues te puede caer un andamio encima, cualquier cosa. Cualquier Entonces cosa. Sí que es cierto que estar enfadado lo menos posible es un acierto siempre.
Aunque duela, sigo aquí respirando lo imposible. A veces no entiendo por qué me despierto. El cuerpo pesa más que el universo. Me hablo en el espejo, pero no.
Eren ses paraules, Juanmi, pèl de gelina, d'en Xisco Quesada, que mos deixava aquesta setmana. Tota una experiència i tota una lliçó de vida.
Va ser una hora d'entrevista i bé, nosaltres hem volgut recopilar aquests 5 minutets de moments interessants, de moments importants i de moments que quedaran per sempre.
En Xisco mos va donar una lliçó d'estimar. D'estimar, de valorar la vida en cada minut, en cada moment, i demostrar en els que estimes que els estimes.
Sí, i a més ho va fer d'una manera molt, molt intensa, com ell volia viure. Ell va voler mostrar els moments dolents, també qualque moment bo, i sobretot que els seus fills tinguin el record de qui va ser son pare, i ara depèn de sa família i dels amics que el recordin.
Xisco Quesada, no sé el si.
Porque aún me queda valor, aunque duela sigo, aunque caiga respiro, y si nadie ve mi herida, yo la abrazo, yo la cuido, aunque duela sigo, porque un día estaré vivo. Estoy aquí y eso ya es suficiente hoy.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Vos he de dir que en els darrers dies s'ha parlat molt d'un estudi liderat per Mariano Barbacid, aquest nom ha sonat molt a les televisions, també a la ràdio, perquè ha aconseguit eliminar tumors de pàncreas en models de ratolí. Clar, aquesta notícia ha generat una onada d'esperança, especialment entre pacients i famílies que conviuen amb un dels càncers més agressius i amb pitjor pronòstic. I enmig de tot això, clar, han aparegut veus que demanen prudència. Parlant d'aquest descobriment del càncer de pàncreas, el tractament liderat per Mariano Barbacid encara és experimental i només s'ha provat amb animals, i els mateixos investigadors parlen del manco 3 anys més d'estudis abans de pensar en assajos clínics. I per entendre què significa realment aquest avanç, de què podem esperar i que no, avui ens acompanya Aitor Azcárate, i és coordinador d'oncologia de l'Hospital Son Espases. Per això és una persona que ens pot fer una valoració no tècnica i d'un estudi concret. La seva especialitat és tumor de pulmó en aquest cas, però sí que volem entendre des del punt de vista clínic què vol dir intentar fer un descobriment i sobretot veure quins són els passos que un realment pot anar avançant. Doctor Azcárate, molt bon dia, com està?
Hola, molt bon dia a tots i moltes gràcies per convidar-nos.
Abans de res, la pregunta és molt directa. Ens hem precipitat a l'hora d'anunciar avanços científics?
Bueno, jo crec que més que precipitar-nos, el que hi ha és molta necessitat d'esperança. Crec que cada vegada que surt una bona notícia en un càncer que és tan agressiu com el càncer de pàncreas o altres càncers, és normal que tenir il·lusió, però també és important dir que un èxit en laboratori no és encara un tractament per a persones. El camí és molt llarg i requereix molt de temps.
Quan surt una notícia que parla de curació en ratolins, què han d'entendre realment?
Bueno, lo que haurien d'entendre és que és un primer pas que és prometedor. Els ratolins són un model essencial per entendre com funciona el càncer, però nosaltres no som ratolins. El seu organisme és molt més simple que el nostre. El que en realitat significa és que hem trobat una porta que se mos obri al laboratori i ara hem de veure si aquesta mateixa porta existeix o no i si funciona o no en persones.
Després de l'anunci dels resultats en ratolins, més d'un centenar de persones, això ha sortit en diferents mitjans de comunicació, persones amb càncer de pàncreas, més d'un centenar, han demanat accés al tractament al Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Clar, la ciència pot generar titulars ràpids, però la medicina necessita passos més lents. És així?
Així és, clar. No podem passar directament de provar un fàrmac en ratolins a provar-ho en persones. Això requereix un desenvolupament previ, de prendre mesures de seguretat i tot per garantir el benestar dels pacients, clar.
Hi ha un tema burocràtic que no podem nosaltres tampoc avançar ni fer tanta via, però hi ha molta distància entre un model animal i un pacient real?
Clar, hi ha moltíssima distància. Ratolins ens ajuden a entendre com funcionen els tractaments, quins són els mecanismes, però no sempre se reprodueix així en les persones, que tenen, és un cos molt més complex. A més, afecten altres coses, com l'edat dels pacients, les malalties prèvies, la diversitat genètica, interaccions amb els altres òrgans. Per això, molts tractaments que funcionen en els animals, pues, al final no arriben mai a funcionar en persones.
Quan una família rep un diagnòstic de càncer de pàncreas i llegeix notícies sobre possibles avenços, què és el més honest que se'ls pot dir?
Veuràs, un tractament que funciona al laboratori, moltes vegades, la majoria de les vegades, després no funciona en les persones. De fet, de vora el 90, entre el 90 i el 95% dels possibles tractaments de laboratori no arriben mai a la pràctica clínica perquè no aconsegueixen demostrar un benefici real en persones. És part del procés científic desenvolupar aquests fàrmacs i això no vol dir que no pugui arribar, però que se necessita temps i desenvolupament, sí.
Diuen que que aquest càncer de pàncreas és molt silenciós. Quan t'avisa o quan tens els primers símptomes, a vegades és tard. Per fer una comparativa, i perquè sé que vostè és especialista en el càncer de pulmó, passa també una cosa parecuda en el cas dels càncers de pulmó o són molt diferents?
Doncs sí que són tipus de càncers que ja donen símptomes quan estan molt desenvolupats i molt avançats, i per això són dos tipus de tumors molt silenciosos que se diagnostiquen en fases més avançades de la malaltia. A més, no tenim un mètode de cribatge com en altres càncers, com és ara el de mama, per exemple, i això fa que se diagnostiqui més tard. En aquest punt també s'està investigant i desenvolupant molt, no només en tractament, sinó també en la detecció precoç dels diferents tipus de tumors, però això també necessita d'inversions, de temps, de desenvolupament, i no és de la nit al dia que s'aconsegueix.
A nosaltres, els periodistes, ens agrada fer preguntes de rigor, però també no poden deixar de banda comentaris que se fan en els carrers, perquè, clar, la gent no té per què entendre, no? Un, per exemple, és que quan va arribar la Covid se varen mobilitzar molts de recursos en poc temps. I hi ha la sensació, el manco això en el carrer, que en el càncer no veiem aquesta mateixa velocitat.
Bueno, la Covid és una malaltia que està causada per un únic virus. L'objectiu en aquell moment era clar i era global, però el càncer no és una sola malaltia, són centenars de malalties totalment diferents entre elles i, a més, amb tractaments diferents, a la qual no ha existit una vacuna universal contra el càncer perquè no poden xerrar d'una malaltia, només hem de xerrar de múltiples malalties. Comparar amb el Covid no és del tot just, perquè és que de bon partit és diferent.
En Espanya, aquí a Espanya, concretament, el que seria inversió de recerca oncològica està al nivell d'altres països europeus?
En Espanya el que tenim és molta gent molt capaç, uns equips excel·lents i, a més, comparats amb altres països, la formació científica i acadèmica és igual o millor. El que no és cert que encara no tenim és la inversió. Estem per davall en inversió comparat amb la resta d'Europa. Invertir més es pot permetre, a lo millor, retenir més talent, impulsar més assajos clínics, accelerar avenços, però ara mateix el nivell d'inversió és molt diferent que la resta d'Europa. I així i tot, som un dels països més reclutadors en assajos clínics del món, no només d'Europa. Llavors, la feina que se fa amb els pocs recursos viu molt de lo que es podria arribar a fer si es tinguessin més.
Aitor Azcárate és un metge molt jove, però en els darrers 5 anys has vist canvis, que tu notis que ja hi ha avanços reals, perquè clar, 5 anys que es passen volant, t'he dit 5, podria comentar 10, però has vist canvis realment en temes oncològics?
És cert, sí. Cada any, cada 6 mesos, apareix qualsevol fàrmac que ens ajuda a millorar un poc les expectatives d'algun tipus de càncer. Clar, el que val per un càncer no val per altres. I és prou freqüent. De fet, per exemple, en el càncer de pàncreas, que és un dels càncers més letals, això és cert, el desenvolupament està sent un poc més lent, però així i tot sí s'està desenvolupant diferents eines per aconseguir que els pacients visquen més i visquen millor. En el càncer de pulmó, per exemple, en els darrers 10-15 anys s'ha duplicat l'expectativa de supervivència a 5 anys, i això és molt. Llavors, sí, s'està avançant, s'està avançant molt, és lento, però anem aconseguint petites coses que al final fan coses grans.
I hem parlat amb Aitor Azcárate, i és metge, doctor, coordinador d'oncologia de l'Hospital de Segones Espases. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Simplement una darrera pregunta i ho deixarem aquí. Un missatge per a les persones i famílies que ara mateix estan passant per una situació complicada, perquè més enllà de la medicina sé que hi ha un recolzament personal i també professional que vosaltres també hi podeu fer molt.
Sobretot destacar això, tenim equips professionals molt bons, molt qualificats, molt ben preparats i que tenen ganes de treballar i lluitar per donar més temps de vida i amb més qualitat de vida per a la nostra població.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, adeu.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la banana granela 1,35 euros kilo, la costilla de cerdo al corte a 5,50 euros kilo, el salmón entero medio de 1 a 3 kilos a 9,29 euros kilo y la barra Eroski Natura a 1,19 euros la unidad. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara tenim el que no és tan dàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també serà un mi dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IV3 Ràdio. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Senyores i senyors, el consum de vapeadors augmenta entre els joves i aquest fet fa preocupar en els centres educatius. Segons la memòria del programa Policia Tutor corresponent al curs 24-25, el consum de vapeadors entre els joves de les Illes Balears s'ha disparat. El programa Policia Tutor alerta que molts alumnes comencen molt prest i sovint sense ser conscients dels riscos, Juanmi.
Avui volem analitzar aquesta realitat des del punt de vista educatiu, però també sanitari. Què està passant i com se pot prevenir? Parlarem amb el policia tutor, un policia tutor, per entendre què està passant dins els centres educatius amb l'augment del vapeig entre els menors.
David Gomariz és policia tutor de Son Cervera. Bon dia, Dani, com estàs?
Hola, bon dia, com anem? Gràcies, en primer lloc, gràcies per convidar-me.
Faltaria més. És un gust per nosaltres, tot i que hem de xerrar d'aquesta... Per jo, alarmant xifres. O sigui, tot el que pareixia que era com anecdòtic, això dels vapeadors, s'està convertint en un problema greu i seriós entre més joves.
Sí, bueno, en primer lloc, deixa'm, no sé si la gent sap el que és un policitutor.
Clar.
El que és un policitutor. Un policitutor és una persona, un policia local, que té una formació específica dins matèria de menors i que bueno, fa feina dins l'àmbit educatiu. És veritat que la nostra labor no és sancionadora única i exclusivament, sinó que la nostra labor és preventiva i mediadora entre els menors. Fem feina amb educadors socials, en centres educatius, bé, els companys de policia que estan sempre davant de nosaltres, i psicòlegs, vull dir, tota aquesta xarxa és el que ens dona davant per fer feina dia a dia. És veritat que la feina de policia tutors se veu molt poc, però en el dia a dia, val? Per cada any i cada curs lectiu, les xifres d'aquesta memòria que faci escrit de la mà d'en Rafael Coves, pot sí que veure que molts baixen i no mos podem dormir mitjançant aquestes dades, perquè ara el tema del bullying i ciberbullying i l'assetjament sí que és veure que s'ha mantingut, però ara mos ha sortit un altre problema, que és el consum de vapers. I això és el que mos alarma, no només d'aquest consum, sinó que cada vegada l'edat és més baixa.
Tu l'hauràs vist, no, Dani? Bon dia. Segurament la sortida, l'entrada de l'escola, aquests nins que el primer que fan és posar-se aquest vapejador a la boca i ho fan com amb una sensació de no passa res, és normal, no és tabac. Una mica heu vist aquesta imatge, l'entrada i la sortida de l'escola?
Bueno, en principi, nosaltres, bueno, la meva feina és centrar i sortir del centre educatiu. Nosaltres a Sant Cervera tenim un institut i dos centres públics, que diguem. Sí que és veritat que els joves de l'institut, a partir de primer d'ESO, d'una mà duen el telèfon i de l'altra mà duen un vàper.
Sí,
o si no és un vàper, és una beguda energètica.
Que és un altre tema, també.
Un altre problema. Bueno... A partir d'aquí, pues, nosaltres sí que és vera que menors de 18 anys està prohibit mitjançant la llei d'antitabac, que la llei d'antitabac era de tabac, però quan va sortir una modificació de llei, la 42-2010, que va ficar els vapers i tots els cigarrets electrònics dins aquesta llei, fent analogia en aquests mateixos productes, perquè és que és el mateix. La mentalitat d'aquests nens sí que és vera que pensen que és un vapor d'aigua amb sabors, i bueno, i realment no és així, perquè en les substàncies que tenen aquests aparells, pues realment són additius, nicotina, i que també et vols dir que és molt aquest tipus de li agrada molt perquè tenen un disseny molt modern, tenen, no sé, però clar, la veritat és que no saben el perjudicial que pot ser a llarg termini.
Vosaltres, percebre com, una mica com funciona. Quan veus un jove, un nin, normalment pot ser menor, que entra dins l'institut o surt i se posa el vapejador a la boca, una mica el policia tutor què fa, com actua? Li feis una recomanació o vosaltres podeu prohibir l'accés del vapejador dins l'institut?
No, bueno, nosaltres el que fèiem és, directament, ja ho saben, nosaltres, sense les nostres actuacions anteriors de fa un parell d'anys, ja saben que no, de fet, ho eviten. Eviten que el policitut o qualsevol persona ho faci. Però sí que és veritat que nosaltres el que fèiem és, li comentam, informant que està prohibit, li retiram el vàper, i, bueno, a partir d'aquí, el règim, l'institut, el centre educatiu, tenen un règim intern, una normativa interna, que sí que és veritat que qualsevol persona que vagin vapeant, fumant o amb vàper, o inclús amb el seu telèfon mòbil, pues, tenen una sanció. Una sanció, suposo que va, tenen punts, despulsen i tal. El tema de policial, pues, sí que és veritat que se poden denunciar. Aquí, denunciar-ho, és veritat que se pot denunciar, però aquí entren quan ja són menors. Sí que és veritat que societat civil són son pare i sa mare, econòmicament aniran son pare i sa mare. I sí que és veritat que jo noto el que fèiem és informar son pare i sa mare aquests envits, que ja sàpiguen que el policiador, el centre educatiu, està assabentat de que ha fet allò. I clar, i quan arriben a casa seva, a mi m'interessa, a nosaltres ens interessa que el menor sàpiga que han actuat i que sàpiga que a casa seva ho saben, tot això ho saben. I clar, quan arriba el menor a casa seva, pues, diu, que m'ha telefonat la policia o m'ha telefonat el centre i m'ha dit això. Uep, aquí vol dir que feim un pot de feina damunt d'aquest tema.
Abans de donar pas també a Miquel Aguiló, que és farmacèutic i especialista en la lluita contra el tabaquisme, perquè mos parli d'aquesta nova moda dels vapeig, te volia demanar per aquesta altra bona notícia, que és l'estabilitat o fins i tot un lleu descens de l'assetjament escolar. Heu vist manco assetjament escolar, manco violència a les escoles, a l'entrada i la sortida?
Bueno, el tema és que encara queda curs i no vull...
Clar, no vull, sí, no diguem fort.
És perquè mos queda molt de curs, estem en el segon trimestre i bueno, sí que és vera que pareix que s'ha mantingut, però encara n'hi ha. I la veritat és que no és tan positiu perquè hi ha molta de feina damunt tot això i bueno, sí que és vera que no te puc dir. Sempre és vera que les dades de la memòria de la policia de tot de l'any que ve, doncs pues, mos ho dirà, perquè ja fa feina a Sant Cervera i sí que els problemes són els mateixos, tant aquí com a Palma, com a Sant Llorenç, com a tal, però és molt pres per donar unes dades. Sí que és vera que pareix que s'ha mantingut, però per això deia abans que no mos hem de dormir perquè s'hagi mantingut, perquè hem de fer la mateixa prevenció, les mateixes xarxes, fer consciència en els menors que és un problema i que estan xerrant d'assetjament i ciberassetjament, que s'estan ficant en uns temes penals que no són conscients, estan delinquint, i això és ja els hi faig, ja vaig a les classes i les xarxes amb un codi penal i els dic, xicos, això és el que hi ha, i anava alerta perquè tal. Vull dir, perquè no ho saben, no saben ni què és un delicte, ni què és un delicte, ni que, no saben res. Saben que són menors i que no els hi poden fer res. I intent desmitificar aquest mite perquè és mentida.
Idò, Dani Gomariz, policia de tutor, en aquest cas de Son Cervera, gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida. Crec que la vostra tasca, la vostra feina dona per molt i per una altra xerrada. I moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Pues moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i qualsevol cosa, ja sabeu on trobem-me. Moltes gràcies.
A vosaltres, a tu, Dani.
Jo crec que, Juan Mitja, podríem completar aquesta xerrada amb un professional que mos conti el que és realment un vapejador, perquè, per exemple, el policia tothom mos ha dit que la nina pensa que això és vapor amb gust, i no, exacte, això són olis i són coses que fan mal en els pulmons.
Idò, podem parlar amb en Miquel Aguiló, farmacèutic, especialista en la lluita contra el tabaquisme. Miquel, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, encantat d'estar amb vosaltres una altra vegada.
Durant 3, 4, 5 minutets volen xerrar d'això. Sí. Primer de tot, quina és l'edat d'inici dels menors a l'hora de començar a vapejar? I per què ho fan?
Mira, segons la darrera enquesta que se fa a nivell nacional, que es diu Estudes, 2025, entre nins de secundària de 14 a 18 anys, el 14,5% dels nins de 12 anys i el 31,4% dels nins de 13 anys ja l'han provat alguna vegada. No? Això és espectacular. A Europa, es creu, l'OMS està realment preocupada perquè es considera que un 22% dels joves europeus ja els consumeixen. No? I, a més, els utilitzen constantment. Però, bueno, s'han detectat infants de 8 i 9 anys, doncs, amb el vape a la motxilla. No? Són una porta d'entrada al tabac, un de cada tres acabarà fumant i quasi un 70% són fumadors duals. I per què comencen? Pues perquè no tenen fumadors duals, vull dir, en cigarreta electrònica i cigarret convencional. Per què comencen? Bueno, pues perquè hi ha una manca de percepció de risc dels nens, però també dels pares, dels educadors, de molts professionals sanitaris, com molt bé ha dit el policia tutor, que aprofit per felicitar per la feina que fan. Es pensen que és un producte de vapor d'aigua, que no fa cap mal, i que la indústria tabacalera, que és el seu gran negoci actual, no?, els ven com uns productes innocus, agradables, i que a més ajuden a deixar de fumar, el que ja hem comentat altres vegades, que és una barbaritat. No? És com si una persona es vol suïcidar des d'un cinquè pis i li dius que se tiri des del segon. Tenim eines, tenim fàrmacs, tenim estratègies conductuals per ajudar a deixar de fumar en 3 mesos. Vull dir que no és una solució i no s'ha d'admetre com a tal.
Què li deim a un menor que només vapeja, perquè el que fuma ja sabem que és molt dolent, però és que només vapeja, com li deim, això també fa mal?
Mira, el problema de com s'aborda és una mica complicat, perquè és molt mal de fer lluitar contra la potentíssima indústria tabacalera, no? Soborna professionals sanitaris, influencers, promociona articles per defensar aquests productes. I s'ha vist que és discutible fer intervencions informatives puntuals dels productes, no? Sobretot si se fa gent molt jove, perquè el que es fa és despertar la curiositat damunt d'aquests productes, no? Pensa que s'ofereixen els concerts, s'ofereixen al carrer, els poden comprar encara que no es pot, doncs els compra, els poden comprar per internet. S'ha vist que és molt més efectiu fent unes intervencions en general sobre les addiccions en els al·lots, amb el sentit d'aprendre a tenir personalitat, a dir no, a suportar la pressió aquesta ambiental damunt d'aquests productes i reforçar la seva personalitat. Si es fan campanyes, diguéssim, amb el sentit d'explicar com són aquests productes, el que fas és despertar l'interès pel seu ús.
Digues.
No, que com bé ha comentat abans el policia, no són vapor d'aigua, no? Són productes que s'escalfen, que també això s'ha de dir, no? Realment, que s'escalfen líquids com nicotina, però també saboritzants, que estan autoritzats per ingestió, però no per via inhalada, no? La glicerina, el propi glicol, que escalfats donen formaldehid, acrolaïna, que són cancerígens, diacetil, metals pesants, plom, zinc, coure, níquel, antimoni, cadmi, que poden ser cancerígens i, a més, que provoquen lesions neurològiques i pulmonars irreversibles i realment ràpides.
Quasi res.
Vull dir, avui en dia ja sabem que aquests productes fan mal. És que això és una cosa molt interessant, bueno, molt important, que vam tardar molt en saber que el tabac convencional feia mal, no? En canvi, aquests productes, que realment tenen poc temps al mercat, que tenen 10, 15 anys al mercat, no massa més, ja sabem que fan mal. No tenim dades a llarg plaç, però sí tenim dades molt preocupants a curt plaç, veient igual risc pulmonar i cardiovascular que el tabac convencional. Veiem pneumonies, bronquitis, marejos, cefalees, migranyes, problemes a la boca, increment de l'asma, són molt irritants pel sistema respiratori, augmenta més del 30% del risc d'asma amb els al·lots, problemes de salut mental, que ja apareixen problemes de memòria, depressió, suïcidi, perquè, clar, són aquests, no, els tan joves tenen el cervell desenvolupant-se i també el sistema respiratori i nerviós, no? Mm. Inclús problemes cardiovasculars, arrítmies, coàguls, en fi, són productes que a curt plaç ja estem veient al·lots amb pneumonies químiques. Bueno, ja va haver molt conegut l'Evali, que va ser una epidèmia l'any 2019, que és una pneumonia per aspiració de la vitamina E, amb fibrosi pulmonar, però s'ha vist, bueno, el pulmón palomites de maïs, que també és molt conegut, és una bronquiolitis obliterant. I, bueno, per dir-te, per exemple, un exemple, en Diego González, que és el conegut el cirurgià toràcic, que haureu vist, que va pel món i és un crac galec, no?, que opera tot el món. Ja ha operat a joves amb pulmons molt danyats. El grup espanyol de càncer de pulmó ens diu que es presentaran clarament càncer de pulmó per aquests productes en menys de 15 anys.
No? I
han aparegut
Idò, Miquel, queda clar.
Els respiratoris greus amb aquests productes.
Queda clar. Mos quedem sense temps. Miquel, és farmacèutic especialista en la lluita contra el tabaquisme. Si, papàs i mamàs, que escoltau La Gran Vida, si heu escoltat el doctor, la veritat és que avisau, xerrau a l'escola, amb els vostres nins, que no vapegin, per favor. Moltes gràcies, Miquel.
A vosaltres.
Una ferrada.
9:43 minuts, dos anuncis i tornem. Vinga, fins ara.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Cada setmana parlant de la bona comunicació, la que ens duen David Arraez en té la paraula.
I avui parlarem de com gestionar una conversa, una discussió sense interrupcions.
Una interrupció. Ara
si cada vegada que comences a xerrar, colcú te taia...
Què dius?
I de nosaltres hem d'aprendre a recuperar el torn sense drames, ni mals rotllos, ni res.
Nosaltres ens interrompim i no tenim drames.
No és vera. No, jo t'he dit calla, i tu me dius calla tu, i calla, no passa res. Nosaltres mos miram i ja...
I ja mos entenem.
Sí,
David Arraez, bon dia.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Buen día.
Con una sonrisa de oreja a oreja.
Sí, siempre hay que sonreír, siempre hay que sonreír.
A la vida, pese a palos que te dé, hay que sonreír.
Hay que sonreír, por supuesto, es muy importante. Y hoy quería hablaros de todas esas interrupciones que gestionamos todos los días, que todos hemos vivido. Además, es una situación recurrente, empiezas a hablar y alguien te corta, y no una vez. Varias veces. Muchas veces, muchas ocasiones, no sabes qué hacer porque si te callas te sientes ignorado y si reaccionas parece que te estás enfadando con esa persona. Así que hoy quiero hablar de cómo gestionar esas interrupciones sin parecer unos bordes. Y ojo, ojo con esto que os voy a decir. Interrumpir no siempre es una mala intención. Quien nos interrumpe no lo hace por mal. Pero si nosotros no lo gestionamos, lo que nos genera es un desgaste que va a ir a más. El problema no es lo que decimos, sino
cómo
se recibe. Exacto. Cuando no gestionamos una interrupción, el mensaje que estamos transmitiendo es que nuestro turno es prescindible. Y no debe ser así. Tenemos que tener,
siempre.
Debemos tener derechos. Sí, tú no crees que... Tú ahora me acabas de interrumpir, por
sí,
ejemplo. Si
por
yo
ejemplo.
No siguiera, es como que me quedo empequeñecido, no es importante lo que voy a decir. Transmito esa sensación.
Puede, puede.
Mira, nos ha venido genial esta interrupción,
sí,
¿eh?
Sí. porque te estoy escuchando y analizando lo que estás diciendo.
Muy bien.
Y cuando me pongo en la piel del momento en que está pasando, lo entiendo.
Ahí está.
¿Sabes cómo va a pasar ahí?
Vos, ahora nos
ahora ahora se ha interrumpido. Él.
Era una broma. Era porque entengueu el proceso.
¿Por qué nos interrumpe? ¿Por qué no se ha interrumpido ahora él? ¿Por qué nos interrumpe la gente? Pues hay cuatro razones, o yo las he... hay cuatro razones.
¿Por qué te autointerrumpes?
Porque me interrumpo porque estáis jugando aquí y me parto de risa con vosotros, ¿qué os voy a decir? ¿Por qué nos interrumpe la gente? Antes de reaccionar hay que entender una cosa muy importante y es que no todas las interrupciones son iguales. Yo las englobo en cuatro grupos.
Venga.
La primera, la del entusiasmo. Gente que se emociona y te pisa sin darte cuenta. ¡Ah!
En Juanmi, por ejemplo. Mentado, un entusiasta.
Luego está la de dominancia, la de personas que compiten por el espacio, que quieren hablar continuamente, que no te dejan llevar la palabra.
Maleducados,
sí. Vamos a decir que son un poco maleducados, es cierto. Un poco egocéntricos también.
También.
Luego está la del hábito social, que lo has vivido en tu casa, son dinámicas familiares o laborales en las que cortar al otro es algo normal y lo asumes como normal y estás continuamente interrumpiendo. Y el cuarto grupo es el de la inseguridad, que interrumpes para no quedarte fuera de la conversación.
Serían los tímidos estos.
Bueno, los tímidos no suelen interrumpir.
No, o los... Sí, es verdad, los tímidos no interrumpen.
Es esa conversación que tienes a lo mejor en un grupo de trabajo, que está el jefe y tú quieres también que el jefe vea que eres importante.
Visible. Entonces, visibilidad.
Exacto, visibilidad.
Figurera.
Figurera, sí. Bueno, figurera yo lo metería en otro grupo, quizás. Lo importante es que si no recuperas tu turno de palabra cuando te interrumpen, el mensaje que transmites pues es más que evidente, y es que tu opinión es opcional y no es importante. Por lo tanto, ¿qué tres errores típicos cometemos cuando nos interrumpen?
Venga.
El primero, callarnos. Te callas, ya no vuelves a hablar. Mal. El segundo error, subir el tono. Ahí estamos compitiendo por volumen y eso convierte la conversación en una pelea. No tenemos que hacerlo. Y luego está la ironía. Bueno, si no me dejáis hablar...
¡Uf, qué rabia me
pone! ¡Oh, qué rabiada! ¡Uf! Yo solo de escucharlo ya me puedo dar así.
Ahora voy a pensar.
Eso no arregla nada. El objetivo no es ganar el espacio a gritos, es recuperar el lugar en la conversación. Así que esto no va de guerras, va de respeto, va de tener autoridad cuando estamos hablando. Y es por ello que hoy os voy a dar 4 técnicas para recuperar la palabra si nos interrumpen.
Venga.
La primera, me gusta llamarla la microinterrupción elegante, porque interrumpimos al que nos ha interrumpido, pero hay que hacerlo inmediatamente. En cuanto nos interrumpen, levantamos la mano y decimos, déjame terminar un momento y ahora te escucho. Y ojo, lo dejamos planchado. Ojo.
Sí, exacto, le voy a decir esto.
Yo no te he interrumpido a ti, déjame acabar. Yo no te he interrumpido aquí, a ti, déjame acabar.
Ese es más agresivo, sí. Ese mensaje, que es muy de los políticos, ¿eh? No me interrumpa que yo no le he interrumpido, porque ahí ya estamos machacando al otro. Pero, sin embargo, levantas la mano con la palma enfrente de la otra persona. Déjame terminar y ahora te escucho. Ya estamos dando un mensaje positivo. Ahora te voy a escuchar.
Okay.
Pero déjame terminar antes. Esta me gusta mucho. La segunda, la técnica del nombre, que es parecida a la anterior, es decir, interrumpimos enseguida a la persona que nos acaba de interrumpir y en esta ocasión le llamamos por su nombre al inicio de la frase. Levantamos la mano. Carlos, un segundo. Termino y te escucho. Al escuchar su nombre, ¿qué hacemos cuando escuchamos nuestro nombre? Nos ponemos en alerta.
Sí, atención.
Y callamos, no hablamos.
Es una demostración de respecte també quan te diuen
este nom. Esta tècnica és molt bona. Automàticament, esa persona se calla. Carlos, un segundo y enseguida te escucho. La repetición firme es una técnica que me encanta. Escuchamos atentamente y cuando esa persona que nos acaba de interrumpir termina, no le hacemos ni caso. Vale, suena duro, ¿eh? Pero esto es un principio de reciprocidad. Tú me has cortado, no me estás escuchando, pues te ignoro.
Y continúas tú con tu
con
rollo.
Con tu discurso. Como decía antes, bla, 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 bla.
Y lo dejas planchado totalmente.
Lo dejas planchado. Y lo bueno de esta técnica es que él se da cuenta de que ha interrumpido. Y en muchas ocasiones luego nos va a pedir disculpas por habernos interrumpido. Y en todos los casos, lo que tenemos que hacer siempre es utilizar el lenguaje corporal. Mantener la postura, no bajar la mirada si nos interrumpen, que es algo que hace mucha gente. No retroceder, que es algo que también hace la gente, instintivamente da un pasito hacia atrás. No, nos quedamos en nuestro sitio, miramos fijamente a la otra persona, que se dé cuenta de que nos ha interrumpido y normalmente se dan cuenta de que nos han interrumpido.
Okay.
Hay que tener claro que recuperar la palabra no es ser agresivo, es ser claro. Esto es lo que siempre digo, la comunicación no es intuición, es entrenamiento. Esto que hemos explicado hoy hay que hacerlo, porque nadie nace sabiendo gestionar interrupciones, se aprende practicando exacto, pequeños momentos, como los que hoy estamos comentando. Y os quiero decir algo, no somos maleducados por pedir que nos dejen terminar. No lo somos, que hay gente que dice, bueno, es que no quiero parecer.
Pedimos respeto.
Respeto. ¿Sabes lo que es maleducación? Asumir que no tienes derecho a terminar tu discurso. Eso sí es mala educación. Así que, ¿qué podemos hacer cuando las interrupciones son constantes? Pues, además es que siempre hay alguien que nos interrumpe. Todos conocemos a alguien que continuamente nos interrumpe. Pues, cuando tenemos a alguien que nos interrumpe constantemente, eso ya no es puntual, esa persona no nos respeta, y ojo, que me gustaría puntualizar aquí algo. Quizás no nos respeta, no estoy diciendo que no nos respete, no lo afirmo taxativamente, pero ¿qué hacemos con una persona que nos interrumpe continuamente? Lo primero, tener una conversación fuera del momento del calentón. No hablemos con ella estando de calentón. Nombrar el patrón, qué está pasando, y poner límites. Por ejemplo, me he dado cuenta de que a menudo me cortas antes de terminar de hablar. Me gustaría poder acabar mis frases y poder expresar mis ideas. ¿Lo veis o no? Tú, Juanmi, no lo ves.
Yo sí lo veo. Además lo veo porque me siento identificado, muy identificado en lo que hemos hablado hoy y en lo que nos has explicado hoy, porque yo soy un interrumpidor profesional.
¿Ah, sí?
Sí.
I jo anava a afegir que el que està acostumat a interrompre normalment és difícil que se li vagi aquesta mania.
Sí, és difícil. O sea, lo has pintado fácil, pero no es fácil lo que hoy hemos hablado.
Es muy difícil. Es práctica, es técnica, porque las interrupciones ocurren constantemente, pero desaparecer en una conversación no debería ser una norma. No hay que hacerlo. Si te interrumpen, tienes que ser capaz de recuperar tu conversación y tienes que ser capaz de enviar ese mensaje a la persona que te ha interrumpido. Así que la próxima vez que te interrumpan, recuperemos el turno y verás cómo te vas a sentir mejor, te vas a sentir más poderoso. Y siempre os digo lo mismo. Recordad que la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
David Arraez, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Con la punta de mi lengua, ser un pirata abordando tu interior y hacer viajes de tu isla a tu tesoro hasta que se abra el refugio donde no me encontrarán. Con mis intestinos, honoris causa de mi paladar. Yo quiero hablar como un argentino para explicarte mi enfermedad, prestar divanes para los asesinos y preguntarles por su papá.
La gran vida. Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
La Teresa Ramos, sexòloga, humanista i terapeuta de parella. En tot nosaltres avui parlam, Juanmi, del Dia dels Enamorats, 14 de febrer.
Sí,
i com no m'interrompes, Quis.
I com que només tenim...
No m'interrompes, Quis.
I com que només tenim...
No m'interrompes,
Quis. I com que només tenim... Ara, però és gravat, que qualcú li està donant un botó.
L'estem
pitjant. Només tenim 3 minutets...
No donant res a ningú nosaltres, pitjam.
Ja has deixat despitjar, ja pots xerrar.
Exacte.
Pots xerrar, no has après res de lo que t'ha dit en David.
Pots explicar que arribem a les 10...
No, ja ho estàs fent tu.
I llavors continuem amb la Teresa.
Anava a dir això.
Ah, vale.
Però ara li queda un minut menys, encara.
Digueu.
Com que només tenim un parell de minuts per parlar amb la Teresa Ramos, en tornar a les 10 i 4 minuts, continuarem amb ella 5 minutets, vale?
Ja està. Homes.
Bé, anar molt estrets a la segona hora. Tenim una història, si no ho sé, eh?
Teresa Ramos, bon dia.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Nosotros dos con nuestro...
Nada, cuando queráis empiezo.
Tú, hoy por cierto, trabajo doble.
Ayer trabajé doble. Hay muchos nervios cuando llegué.
Ayer es día de San Amantín.
Ayer fue el día del soltero.
De hecho, me enteré
por... San Solterín.
No, San Amantín. Porque... Te explico la historia. Porque además, lo vi en el programa de Ana Rosa Quintana, lo puedo decir.
Bueno.
Resulta que el día anterior hay una de estas estadísticas que se publican de estudios que hacen centros de investigación, bla, bla. Hay un estudio que dice que el día anterior al Día de los Enamorados es el Día de los Amantes... que aprovechan para desearse las felicidades, que no podrán desear el día de los enamorados porque van a estar con sus respectivos amores oficiales.
Bueno, de hecho, en estos días en redes salía, si lo celebraba contigo el 13 o el 15, es que eres la segunda, ¿no?
O sea, vámonos.
Sí, pero bueno, sí que es verdad que ayer fue el día de la soltería y creo recordar que hoy es el día también de la salud sexual.
Sí. Y día de las cardiopatías congénitas también.
Así ahí. Que ahí es un buen día enamoradísimo. Pero hoy es el día de San Valentín, que es el día en las que las personas se dividen en los que aman el 14 de febrero y las que aman que pase rápido.
Por favor.
Y el origen, de que estamos hablando de los orígenes, pues se dice que es por un sacerdote del siglo III, Valentín de Roma, que en la época de Claudio II, pues Claudio II el Gótico, decidió prohibir los matrimonios entre jóvenes que no estuvieran casados, porque pensaba que los hombres solteros eran mejor soldados, ¿no?
¿Cómo era eso? ¿Prohibir? ¿Cómo?
Prohibía, es decir, quería soldados.
Ajá.
Quería soldados que estuvieran solteros.
Ah.
Y esto, pues, como aquello de los futbolistas que la noche anterior no estén con su pareja antes de un partido, ¿no?
Exacto.
Pues a San Valentín pues le pareció injusto y celebraba bodas clandestinas, ¿no?, entre los jóvenes, hasta que el emperador se enteró y lo mandó a ejecutar el 14 de febrero del 2017. Perdón, del
2017.
Del año del 270. Pero también se dice que en la Edad Media, sobre todo en Inglaterra y en Francia, pues él se creía que el 14 de febrero comenzaba la temporada de apareamiento de aves, ¿no? Aquello el símbolo de la paloma y la reproducción, pues se reforzó el Día de los Enamorados. Y ya, ¿cuándo fue como comercialización? Pues fue en el siglo XIX, cuando Esther Hollands popularizó las tarjetas de felicitación con motivos románticos en Estados Unidos.
Continuamos con todas estas cosas y muchas más relacionadas con el Día de los Enamorados, Día de San Valentín, después del informativo de las 10 de la mañana en Top Voters, aquí a IB3 Radio, a Radio Autonómica Pública, de Cecilia Baleas, en el programa La Gran Vida.